Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns, 25 de febrer. A les vies de so avui tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i la Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, ja comencem rient, eh? Sort que és dilluns. Sort que és dilluns, Sara.
És que m'ha agradat molt com has dit aquests noms.
Has vist?
Molt.
Ho he assajat, tot i que ho he assajat, ja sí. Veus que els nervis m'han traït.
No, ho has fet perfecte, Mercè.
Tot i que avui estem una mica cansades. Hem de dir que aquesta nit ha estat molt llarga. Tu has vist els Oscars? Em sembla que no, eh?
No,
perquè tu
no, jo...
havies d'explicar-ho l'endemà.
Sí. Què t'han semblat a tu, Mercè?
Doncs a mi m'han semblat uns Oscars històrics, molt repartits. El nostre convidat fa així com una cara...
Sí, per què són històrics?
Jordi López Camps. Ah,
per què?
Per què són històrics? Doncs perquè des del 1986... una candidatura, Sara.
El director no estava...
Ah, exacte. Paseando Mrs. Daisy. Te'n recordes d'aquella pel·lícula?
Sí.
Doncs per primera vegada, després de l'any 1989, doncs s'ha trencat aquest moment històric en què una pel·lícula nominada doncs, a millor pel·lícula, a millor director, no s'emportaven les dues estatuetes. Jordi?
I
doncs això és trencar esquemes, enquestes, com potser les trencarà el proper conclave. Ara en parlarem. Ah,
però jo també he sentit dir que molts pel·lícules molt bones, moltes pel·lícules molt bones, no estaven ni nominades.
És com dir, quina?
No, ho he sentit dir, no sé els noms, no m'he recordat, no? I a més, per exemple, jo Argo, que l'he vista, doncs em sembla una pel·lícula de xaranga i pandereta americana... Però ja està, no pas per guanyar tantes coses com ha guanyat.
Com a millor pel·lícula no trobes que sigui la millor pel·lícula de l'any?
Personalment no. Penso que tenia, dintre de tot, més qualitat cinematogràfica Lincoln que Argo. Argo és una pel·lícula que exalta els valors patriòtics americans. Si ells es volen donar i autoconcedir els premis, em sembla molt bé, perquè no ens facin combregar. Creient-nos que és la millor pel·lícula que hem de veure tots.
Catherine Bigelow, La noche más oscura. L'has vist, aquesta pel·lícula?
No l'he vista.
No l'has vist, perquè era una pel·lícula amb polèmica, ja que estava el tema de la tortura darrere fons.
Jo vaig veure Amor. I puc dir que em sembla que és una excel·lent pel·lícula, però que a mi li falta alguna cosa. Si vols en podem parlar, ja que avui és un dia post-Oscars, en podríem parlar també d'aquesta pel·lícula.
Doncs sí, perquè ara m'has deixat... Intrigada. Què li falta a la pel·lícula de Haneke?
Què li falta? O què li sobra?
O què li sobra? Bé, tot seguit en parlarem amb el Jordi López Camps, però prèviament, Sara, el presentem.
Sí, vinga.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs ja el saltíem al Jordi López Camps. Ell és de Barcelona, té 62 anys, és doctor en Biologia i diplomat en Gestió Pública, és gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, entre les seves aficions hi troba el senderisme, i es defineix com una persona persistent, treballadora espiritual i curiosa.
Jordi López Camps, que ja, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tornem a començar.
Tornem a començar. La nostra vida està feta de tornar a començar sempre.
Sempre. Tot és tornar a començar.
Sempre.
Què li falta o què li sobra a la pel·lícula de...
A veure, potser, sí, potser la pel·lícula relata el que el director voldria relatar. Sí, és una pel·lícula en la qual, per exemple, està clar que la tendresa salva i que la tendresa ajuda a que la senyora, doncs, quan té els moments més durs de l'enfermetat i s'exclama de dolor... un gest continuat de la mà del seu marit, la calma i la tranquil·litza. Però tota la pel·lícula té, com a rerefons, la pregunta que la humanitat es pot fer sempre, per què del dolor, per què aquest sofriment aparentment tan gratuït, i és en aquest punt on penso que el director ens se somet a 2 hores i pico només donant-nos aquesta notícia de per dalt, per baix, per dreta i per esquerra, bueno, que és una mica, per mi, lo vaig veure excessivament angoixant, tantes dosis de dolor i de patiment, que altres pel·lícules que han tractat temes d'aquest tipus, pues, a vegades introdueixen recursos, si voleu, entre cometes, humorístics, per intentar treure la pressió. Aquesta seria una lectura. La segona lectura, i és una lectura personal, que necessàriament, evidentment, no ha de compartir el director, el Haneke, perquè és la seva opció. Però jo penso que davant del tema del dolor i del patiment, i amb aquesta relació d'una parella que amb edat madura veuen com se va allunyant una de les parts per una mort molt anunciada, manca una referència al sentit transcendent de la vida i de la mort i del dolor. Aleshores, jo hauria fet el mateix, però li hauria donat un altre missatge que pogués introduir dimensions d'esperança. La pel·lícula s'acaba sense cap dimensió possible d'esperança de sobreviure al dolor i a la pregunta del per què aquest dolor tan dur i tan gratuït. És una opció que fa el director. Jo, si hagués estat el director, cosa que la humanitat s'ha salvat de la meva poca traça cinematogràfica, hauria buscat una reflexió al voltant d'una lectura més transcendent o que transcendeixi el fet del dolor.
La vida de Pi, Ang Lee.
No, no l'he vista.
No l'has vist. No. Has llegit el llibre?
No, tampoc he llegit el llibre. Em poseu molts deures. Ja tinc dues pel·lícules per veure, un llibre per llegir.
Tot i així, tu, per tu, quina hauria estat la millor pel·lícula de
l'any? No. Em deixa totalment indiferent. No... O sigui, qualsevol pel·lícula és bona si realment un que la percep ben feta, li comunica, li fa pensar, sobretot que siguin pel·lícules no tant que ens donguin a vegades respostes, sinó que ens ajudin a fer-nos preguntes.
Doncs avui compartim les notícies amb el Jordi López Camps. Ell és director d'Afers Religiosos, però abans la sala ens posa el dia amb exdirector. He dit director?
Jo he entès director.
M'heu de perdonar, no he dormit gaire aquesta nit.
La meva vida acumulo molts ex ja.
Exdirector d'Afers Religiosos, però abans, com dèiem, la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 2 de 8.
El jutge retira el passaport a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i obliga a comparèixer cada 15 dies al jutjat perquè veu risc de fuga. Bárcenas admet, per la seva banda, que va arribar a tenir 30 milions d'euros a Suïssa, però desvincula això sí els diners dels comptes del Partit Popular i atribueix la fortuna a negocis immobiliaris i bursaris. En una declaració de 3 hores a l'Audiència Nacional avui mateix, també ha acreditat als populars que van rebre 33 milions d'euros en donatius entre el 99 i el 2007. El líder de centre-esquerra, Pierluigi Bersani, hauria guanyat les eleccions legislatives italianes amb un 34% dels vots al Parlament, segons els sondejos fets a peu d'urna, fets pel diari italià La Repubblica. Silvio Berlusconi, per la seva banda, hauria quedat en segon lloc amb un significatiu 29% dels sufragis. En tercer lloc hi hauria el moviment 5 estrelles de Beppe Grillo, que ha aglutinat el vot protestant amb el 19% dels sufragis. Mario Monti no superaria el 10% dels vots. I a casa nostra, els diputats del PSC podrien desmarcar-se per primera vegada del PSOE al Congrés dels Diputats. Els socialistes catalans es plantegen trencar la disciplina de vot en una proposta de resolució de CiU que insta el govern espanyol a iniciar el diàleg amb la Generalitat per la celebració d'una consulta sobiranista a Catalunya. Pere Navarro ha assegurat que aspiren a convèncer els seus companys del PSOE perquè votin també a favor del dret a decidir. I seguim a casa nostra perquè la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciat que demanarà personar-se com a acusació particular per la gravació que va fer l'agència de detectius Método 3 d'un dinar privat que va fer l'any 2010 amb l'exparella de Jordi Pujol, Ferrusola. La intenció, assegurat, és arribar fins al final i descobrir quins han estat els responsables d'aquesta gravació. I la fiscal demana 3 anys i mig de presó pels 13 tècnics responsables de la instal·lació i el manteniment de l'atracció del pèndol del Tibidabo el mes de juliol del 2010. Recordem, l'estructura de l'atracció va caure i va provocar un accident on van morir un adolescent i 3 joves més que van quedar ferits segons els informes pericials. Els encarregats pel jutge no es van fer bé els càlculs ni tampoc el disseny de la mida dels pens de subjecció de l'atracció a terra.
I tot seguit, el Víctor Casellas ens explica tot el que ha donat de si l'actualitat esportiva del cap de setmana. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. Ja la tenim aquí. Sí, ja ha arribat. Avui, 25 de febrer, culers i madridistes canvien de xip i ja esperen amb ànsia i amb neguit la que pot ser la setmana més important de la temporada. En àmbit nacional, les dues competicions per excel·lència, Copa i Lliga, es decidiran en dos clàssics, dos partits en 5 dies que no deixaran a ningú indiferent. Demà, dimarts, a les 9 del vespre, Barça i Real Madrid jugaran la tornada de la primera semifinal de la Copa del Rei al Camp Nou. L'avantatge, teòricament, és pels catalans, que amb l'empat a 0 passarien a la final contra l'Atlètic de Madrid o el Sevilla, que s'enfronten dimecres. L'encontre del dissabte, que no serà tan decisiu, pot distanciar encara més els dos equips o bé pot donar esperances als blancs en Lliga. Repassant el que ha estat el cap de setmana per als dos conjunts, es van veure rotacions i, en conseqüència, van patir per guanyar. Els culers van encaixar un gol de Botia al primer temps davant el Sevilla. Després del descans va entrar un revolucionari Tello que va donar l'assistència de gol de la victòria a Messi. L'empat havia aconseguit Villa, reivindicant de nou el seu paper en l'equip. L'asturià marca un gol cada 95 minuts en competicions nacionals, un percentatge a tenir en compte, i més tenint davant la irregularitat de Pedro i el mal moment d'Alexis. El Madrid va patir un vendaval del Depor a la primera part, però Kaká amb un golaç des de la frontal i Higuaín a 2 minuts del final van aconseguir posar l'1-2 al marcador. I a segona, jornada molt bona pels equips catalans, victòries de Girona, Barça B i Sabadell, d'aquest últim al minut 94. Els gironins es troben a 3 punts de l'ascens directe i els arlequinats són en zona playoff.
Gràcies, Víctor. Doncs Mans Unides d'Andorra, en col·laboració amb el Comú de la capital andorrana, organitza un concert solidari que tindrà lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella el proper cap de setmana. Ens en dona més detalls des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Mans Unides d'Andorra organitza una vetllada musical solidària el dissabte, dia 2 de març, a les 9 de la nit, a l'auditori del Centre de Congressos d'Andorra la Vella, que forma part de la campanya 2013 de Mans Unides sota el lema «No hi ha justícia sense igualtat», amb l'objectiu de sensibilitzar la població de la situació dels drets de la dona als països del Tercer Món i contra la fam. En aquest festival hi intervindran alumnes de l'Institut de Música d'Andorra la Vella com a col·laboració especial en l'esdeveniment. El Comú de la parròquia d'Andorra la Vella s'adhereix a l'acte i ofereix la seva plena col·laboració a l'organització. Durant el desenvolupament del festival, 4 alumnes de l'Institut de Música hi intervindran amb 2 actuacions.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Tarda d'hivern amb temperatures molt baixes arreu del país. Els núvols del matí s'han trencat i han fet que la tarda hagi estat assolellada, tot i que han persistit també alguns núvols. També ha nevat al vessant nord dels Pirineus. Apareixeran també alguns ruixats a la Costa Brava de cara aquest vespre, que viatjaran cap al sud. La cota de neu continua baixa per sota dels 300 metres. Demà, fred cru d'hivern, sobretot a primera hora del matí. De cara als pròxims dies, el fred intens continuarà fins a mitja setmana. Per dijous i divendres es comença a dibuixar un canvi significatiu amb la formació d'una pertorbació a les Balears que podria engegar vent de llevant i també precipitacions al litoral de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Qualsevol forma de materialisme i d'economicisme que intentés reduir el treballador a un mer instrument de producció, a una simple força de treball, a un valor exclusivament material, acabaria desnaturalitzant l'essència del treball, privant-lo de la seva finalitat més noble i profundament humana. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan passa un minut de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies del dia amb Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda per tercera vegada, Jordi López Camps.
Per tercera vegada m'ha dit ex, o sigui, ex.
Escolta, Jordi, és molt difícil, Sara, jo crec que estaràs també d'acord amb mi, és molt difícil tallar els micros al Jordi, perquè és que no parem de parlar. Quan arriba ell... És...
I és molt difícil posar-se seriós amb el Jordi López també, Camps aquí
també
davant.
És veritat, també és veritat.
Que tinc cara d'acudit o què?
No, però ets no, però tu, Jordi.
Ens transmets bon rotllo, oi, el Jordi?
Un dia convidarem els oïdors que vinguin a fer un programa en directe.
Exacte, que vinguin de públic.
Una tertúlia
amb Mario
compartida.
Ramírez. Doncs, per petició del Jordi, avui començarem parlant del Col·legi Cardenalici perquè establirà l'inici del conclave.
Doncs, el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, Mercè, ha anunciat que el pontífex ha aprovat a modu propi un document papal que introdueix algunes modificacions sobre el procediment del conclave. Entre aquestes modificacions en destaca, per exemple, el fet que el conclave es pot iniciar abans del 15 de març, però la data queda en mans del Col·legi Cardenalici. Lombardi ha començat la roda de premsa parlant sobre l'informe de Batilix. D'altra banda, també el papa ha acceptat la renúncia del cardenal O'Brien, com l'arcabisbe també de Sant Andrews i Edimburg, després de les acusacions de comportament inapropiat.
Aquí falta...
Inapropiat aquesta... amb altres religiosos, he sentit.
Amb sí. Altres religiosos. Aquí, aquesta notícia, Jordi, hem d'afegir que es pot iniciar abans del 15 de març, però també després, Jordi.
No, tinc aquí davant el motu proprio, i el que diu és que tenen plaç o tenen la potestat de decidir anticipar-lo o enredar-lo si hi han causes greus, com a molt fins al dia 20è després de la seu vacant. És a dir, no poden anar més enllà del dia 20. El que estava previst eren 15 dies, però que o poden o avançar o enredar-hi en el cas d'alguna causa, doncs, greu, que no sé quina pot ser.
Tot i així, tot apunta que comenci el diumenge 10 de març.
Pues no ho sé, això
a veure, haurem d'esperar el Col·legi Cardenalíssim,
que
no?
Decideixin o les televisions si tenen prou anunciants per emetre-ho en directe. Clar.
Tu apuntaves també al fet que, clar, que hi ha molts cardenals que venen d'altres continents, que no fos cas que arribin a temps.
Sí, o que, bueno, a Itàlia, aquí no és com Ibèria, no? Que fessin alguna vaga salvatge de vols i no poguessin fer el conclau per culpa dels pilots i que no poguessin arribar... Per això que sé que hi ha algun cardenal que ha començat el seu viatge molt anticipadament, amb molta previsió, i penso que està ben fet, perquè vés a saber si per culpa d'algun pecat del món doncs no poden constituir el Col·legi Cardenalici perquè s'han aturats per vagues, tifons i tsunamis.
A tot això, Jordi, si et sembla, no ens movem d'Itàlia, perquè no. La setmana passada el papa Benet XVI doncs, estava tancat en els seus exercicis espirituals i d'alguna manera va passar el protagonisme a aquestes eleccions que van començar ahir diumenge a Itàlia i han acabat a les 3 d'aquesta tarda. En aquestes eleccions, de moment, el líder del centre-esquerra, Pierluigi Bersani, hauria guanyat les eleccions legislatives italianes amb un 34% dels vots al Parlament, segons els sondejos de peu d'urna fets pel diari italià La Repubblica.
Doncs sí, atenció, perquè Silvio Berlusconi hauria quedat en segon lloc amb un significatiu 29% dels sufragis. En tercer lloc hi hauria el moviment 5 estrelles de Beppe Grillo, que ha aglutinat el vot protesta amb el 19% dels sufragis, i Mario Monti no superaria, com dèiem, el 10% dels vots. Pel que fa al Senat, recordem que el sistema sistema polític italià és bicameral i té un fort pes doncs, precisament en el Senat, on la batalla està més ajustada. Segons els sondejos, a la cambra alta, Berlusconi hauria obtingut un 31,7% dels vots, Bersani el 29%, Grillo el 25,1% i Monti el 8,5%.
En tot cas, com us estàvem informant, els col·legis electorals italians han tancat a les 3 de la tarda després de la segona jornada de votacions i els resultats definitius es faran esperar fins aquest vespre o potser fins dimarts al matí.
I hem de recordar que les eleccions legislatives italianes es consideren crucials pel futur de l'eurozona, de la incertesa sobre la formació d'un govern capaç de treure el país de la recessió i també a contribuir a sortir de la crisi del deute de la tercera economia del país de l'euro.
No, a mi em sembla que encara és molt d'hora per dir què passarà, perquè les enquestes que tenim, les experiències nostres, les enquestes a peu d'urna, que no les encerten. Per tant, en aquests moments, especular què pot passar en el Senat, que jo quan venia cap aquí he sentit per la ràdio que estaven els tres empatats, amb recompte ja, no era sondeig, sinó recompte, doncs és molt, en aquest seria molt gratuït opinar sobre això. Jo penso que a mi el que em costa creure, i m'agradaria que algun analista seriós expliqui per què els italians segueixen confiant en el Silvio Berlusconi, és que trobo que és una broma de molt mal gust pensar que Itàlia, un personatge d'aquesta calanya i estopa, pugui no només governar els italians, sinó condicionar la política monetària europea a través de la seva representació política. I després que el moviment del Pepe Grillo pues, és una cosa també interessant estudiar què significa. Ahir llegia una crònica de l'Enric Julián a La Vanguardia que seria l'equivalent dels catalans emprenyats, aquest moviment del Pepe Grillo. Està molt bé que la gent estigui emprenyada, però el que es tracta és que estigui emprenyada i que sigui constructiva. I les cinc estrelles que proposen com a alternativa, home, fan una mica, són unes cinc ocurrències força distretes i divertides, però en aquests moments el que ens calen són persones amb més consistència i solidesa.
Jordi, ara mateix falten 7 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre. Et deixo escollir. La Sara i jo et deixem escollir. Oi, Sara? Què et ve de gust? Parlar de Bárcenas, parlar de Pere Navarro, ve parlar de Corina, una amiga entranyable... És?
Però això és una ràdio o és un folletín?
No, va. Nosaltres sabem que tenim poc temps, et fem escollir tu amb la notícia que més t'agradi, que més et vingui de gust comentar. O bé Alicia Sánchez Camacho.
Ara, em sembla que totes aquestes notícies... Bueno, unes que són purament notícies de la premsa del cor i del... A mi el que em preocupa, i dic que ara no parlaré de cap d'aquestes notícies, és per on, que estem massa... entretinguts i massa reiteratius amb notícies d'aquest tipus. De tal manera que, i us explico, volia explicar una anècdota d'aquest matí d'una persona que, bueno, jo he dit, portava el diari i dic, mira, per sort avui el diari parla poc de sobres, de
llargues
i serenos, espionatges, i aleshores la persona que exercia una professió liberal ben remunerada, diu... Aquesta crisi és un desastre perquè en aquesta crisi les classes mitges estem patint i estem anant malament. I aleshores se m'ha acudit dir-li, no, bueno, sí, les classes mitges, però hi ha molta més gent, els aturats, els desnonats, els joves sense futur, la gent gran, que s'ho estan passant molt més malament que les classes mitges. I m'ha afegit, diu, no, això no és veritat. Els que realment estan patint aquesta crisi són les classes mitges. I a mi aquesta afirmació molt contundent d'una persona que era d'un exercici liberal de la professió i que, per tant, se suposa que té capacitat de raonament, m'ha portat a repensar algo que havia llegit la setmana passada sobre el què va passar a l'Europa dels anys 20-30 del segle passat, on les classes mitges van repetir aquest mateix discurs. Que en el moment que les classes mitges van sentir que estaven amenaçades econòmicament, lleugerament amenaçades econòmicament, que algunes podien baixar d'un graó o dos graons socials, que els seus fills no tenien futur, que tot es feia molt incert i molt negre, van decidir donar un pas endavant. I va ser un pas que no va ser precisament democràtic, sinó un pas que va portar el Hitler al poder. La gent de Barcelona els hi recomanaria, però jo sé que serà un espectacle que girarà amb teatres municipals a la província de Barcelona, que anessin a veure una obra que es diu Una adreça desconeguda, que explica com, precisament, dos persones de les classes mitges viuen aquest procés que jo ara he descrit molt ràpidament, de manera paral·lela, amb resultats diferents. A mi seria alarmant que la gent arribi a pensar que la seva situació personal és l'enfonsament d'un sistema perquè les sortides que hi han sempre al final no són democràtiques. Això sí que em preocupa, perquè clar, podríem ara parlar del Bárcenas, que es veu que ha dit que no tenia...
Avui ha declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional. De moment sembla que li han tret el passaport per risc de fuga. El PSC sembla que es podria desmarcar demà per primera vegada del PSOE al Congrés dels Diputats i votar a favor del dret de decidir. Sí, sí. I bé, a Princesa Corina avui també doncs, ha sortit una entrevista publicada al diari El Mundo i per acabar Alicia Sánchez Camacho doncs, ha anunciat que demanarà personar-se com a acusació particular del Método 3.
La política hauria de ser avui estar discutint com sortir d'aquesta crisi i no discutir qui tenia més serenos, qui tenia més policies, qui tenia més espies, si anaven a dinar al restaurant aquell, si l'altre tenia més obres. És que al final la política està perdent tot el seu sentit. I això és molt greu. Com està molt bé ara que es decideixi el PSC en el Congrés a votar a favor d'aquesta resolució, però a partir d'aquí ha de ser coherent i anar fins al fons amb aquesta actitud. Uh-huh. És a dir, realment defensar el dret a decidir, evidentment, allà i aquí.
Clar, és que això és una contradicció, perquè en el seu dia no van votar a favor aquí.
Hauríem de preguntar
al Pere Navarro. Doncs quan tinguem oportunitat li preguntarem, Jordi López Camps. Com cada dilluns, arribats a aquest punt, la Sara ens fa una recomanació. Sara, primer, et sembla si li preguntem...
Jordi.
En Jordi.
Tu has menjat mandonguilles d'IKEA alguna vegada? Tu has anat a IKEA a comprar mobles alguna vegada?
Sí.
I no has dinat allà?
No he dinat a IKEA.
Doncs mira, jo sí, i no ho tornaré a fer més. Avui recomano que no mengeu mandonguilles d'IKEA, perquè...
Eren de cavall?
Sí.
D'ADN.
ADN de cavall.
ADN.
Que no, això em pensava
no,
que encara
ADN és pitjor. ADN de cavall, no. Vol dir que li hem fet un estudi.
Exacte.
És que jo, al meu origen, soc biòleg. Durien fer un estudi d'aquella can i durien veure que l'ADN que duia era de cavall i no de vaca o...
Tot i així, és per l'etiquetatge.
És pel tema de l'etiquetatge. En si menjar carn de cavall no hauria de ser dolent. Exacte, però clar, l'etiquetatge se suposa que és carn de vedella, no carn de cavall. Llavors, per aquest motiu, la Divisió Espanyola d'IKEA ha retirat de manera preventiva aquestes mandonguilles de tots els seus establiments i restaurants a Espanya. I d'altra banda, recordem que avui justament el govern espanyol ha confirmat que el primer cas d'un frau en un producte etiquetat com a carn de vedella. També es tracta d'uns canelons de La Cocinera, la marca que pertany a Nestlé. Per tant, ja no sabem què mengem, Jordi.
No, jo tampoc recomanaria prendre salsitxes de Frankfurt perquè vés a saber què hi ha a dins d'aquelles coses. Com a mínim, els porcs no són d'aquell coloret tan rosadet.
Però tot i així, Sara, a tu et van agradar les mandonguilles.
A mi sí, em van agradar molt, mira.
Jo penso que la Sara té raó. El problema no és que dugui carn de cavall. Clar. En principi, el carn de cavall és comestible i hi ha carnisseries de carn de cavall. El problema és que t'enreden i et venen una cosa a preu d'una altra, per una part, i després que l'etiqueta diu una cosa que no és veritat.
Jordi López Camps.
Què hi farem?
Se'ns
demà
queda
al Barça,
curt
demà
el programa. Barça. Demà el Barça, per cert, ara ho estàvem parlant. Demà el Barça,
ben abrigats,
Copa del Rei.
I començar la setmana de l'alegria.
I dissabte, 4 de la tarda, Lliga Clàssic, de nou Barça-Madrid. Quin horari, eh?
Això,
ens deixarà en pair la victòria, per això, Jordi.
Jo faré la migdiada i, per tant, no sé si el veuré.
Jordi López Camps, moltes gràcies per compartir les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez, de les Vies de So, Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz i Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel. Joan Ortiz amb el programa .rg. Per cert, avui el Joan ens parlarà sobre la sanitat pública. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.